Com m'agraden aquests moments que compartim amb els col·laboradors, col·laboradores de les veus del matí. I ara toca doncs parlar amb la Maria Fernández, que és biòloga i és PNI, que sempre doncs tenim aquests minutets previs parlant de temes molt interessants, Maria. I com els que ens portes avui també. Bon dia.
Bon dia.
Avui parlem del SIBO.
Parlem de SIBO.
De SIBO. Què és SIBO?
No sé si coneixes algú que es queixa de panxa inflada, no? De que els pantalons no li corden, del malestar. Últimament a consulta m'arriben moltes persones i també me n'adono que al carrer es parla més d'aquest concepte de SIBO. I no sé si acaba de quedar clar, i per això avui volia parlar d'aquest concepte que està molt relacionat amb problemes digestius, no? És una conseqüència de tenir problemes digestius i és el que jo més tracto a consulta.
Això es podria confondre, no? Potser amb altres patologies?
Sí, no totes les panxes inflades són SIBOs, eh? Això també.
Comencem per aquí, no?
Comencem per aquí. Llavors, què és el SIBO? El SIBO són les lletres, no? Les inicials de sobrecreixement bacterià a l'intestí prim. Llavors, posem-ho en context. Com moltes vegades he explicat aquí, a l'intestí tenim la microbiota, la flora intestinal, eh? Aquests milions, aquest conjunt de milions de bacteris, paràsits, fongs, virus, tenim de tot, és com un zoo, a mi m'agrada veure-ho així, eh? Però hi ha d'haver un bon equilibri, no? Que facin les seves funcions, ens ajudin a digerir, aquesta connexió amb sistema nerviós, si tot està en equilibri no passa res. El problema és quan, degut a diverses causes que veurem després, no? Aquestes bactèries o aquesta microbiota sobrecreix o creix massa a l'intestí prim, no al colon. La major part de la microbiota es troba al colon, que és la part final, no, de l'intestí. Imaginem l'intestí, aquest tub superllarg, no, que tenim a dins de la panxa, darrere el melic. Doncs el conjunt més gran o els milions de bacteris, amb número, el número més gran concentrat es troba al colon, a la part final. El problema és quan, degut a diverses causes que veurem ara, aquestes bactèries pugen o sobrecreixen a l'intestí prim, que és una part més alta.
Fora del seu lloc, no?
Fora del seu lloc. Llavors, aquestes bactèries allà fermenten. Quan arriba el menjar allà, fan la fermentació que dona gas. I és aquest gas el que notem, no? Amb panxa inflada, amb malestar, ens descordem els pantalons, molts gasos.
I que no ens sentim gens còmodes, no?
És molt molest.
I això sempre, vull dir, perquè clar, si ens passa una vegada tant en tant, llavors no estaríem parlant de SIBO.
No, quan realment hi ha aquest sobrecreixement, ens passa cada dia. A mi un exemple que m'agrada posar, així una mica, un exemple tonto, eh? Però que potser dona llum a la gent que ens escolta, és com si a casa la teva cuina no la tinguessis a la cuina, sinó que la tinguessis al menjador. Canvia de lloc. Llavors, la cuina al menjador farà pudor a menjar, el teu menjador farà pudor a menjar i no toca, no? Perquè no està al lloc de la cuina amb l'extractor. Llavors, és un exemple de que aquesta microbiota no està al seu lloc i no fa les funcions que hauria de fer i és quan fermenta fora de lloc i dona gas. És el gas el que més ens molesta a dins.
Com es pot veure si aquí hi ha aquest SIBO en el nostre cos? Hi ha alguna manera de poder-ho identificar?
Llavors, les persones que pateixen aquests símptomes tan molestos, i no només un dia, com tu deies, eh? Sinó dia rere dia, que ja es desperten amb la panxa inflada, que mengin el que mengin, tot se'ls hi posa malament, veuen irregularitat a l'hora d'anar al lavabo, restrenyiment, diarrea, inclús poden aparèixer intoleràncies que abans no tenien, doncs, ostres, ara noto que si menjo molta fruita m'influo, ara noto, i abans no em passava. Tot això són símptomes, no?, de que algo no va bé en el digestiu. Llavors, quan la persona es troba així de malament i va al metge, al final el metge li fa la prova del SIBO, que és la prova de l'E, que no sé si
no,
et sona.
No, és que t'anava a preguntar en què consisteix aquesta prova per poder...
El metge dona una beguda, és una beguda amb un sucre,
sí?
Sigui la lactulosa o la fructosa, no? És com un còctel concentrat de sucre. Llavors, el que es vol és, a mida que aquest sucre entra i arriba a l'intestí, si tu tens aquest sobrecreixement a la part alta, aquests bitxets els encantarà aquest sucre que t'acabes de prendre i faran molt gas. Llavors, com calculem aquest gas? Doncs la persona anirà bufant en un tub, per això es diu test de l'alè, perquè la persona anirà bufant cada 15-20 minuts i així calcularan els gasos de l'aire aspirat, que serà un reflex dels gasos que està tinguent a dins de l'intestí. Com més gasos tingui, més...
Inflamació?
Més bactèries té a l'intestí prim que estan fent la fermentació amb aquest sucre que s'està prenent i més gas dona. Llavors, si la prova és positiva, és quan diuen, o el metge li diu, és SIBO positiu. No? I és la persona, doncs, potser es queda més tranquil·la perquè té una explicació, no? Té un diagnòstic de dir, ostres, doncs realment tinc alguna cosa, no? Perquè jo em trobo molt malament. No? Són persones que ja s'han fet analítiques, han anat al metge, no? Li donen els típics medicaments pels gasos, l'aerorret i tot el que tu vulguis, i no milloren, perquè realment és molt més complexa. Eh? Llavors, quan li diuen SIBO positiu, doncs ja tenen
un diagnòstic.
Un diagnòstic. Jo el que vull remarcar és que el SIBO no és la causa dels teus símptomes i del teu malestar. El SIBO és una conseqüència de molt temps, d'altres causes que han desajustat tot el teu digestiu, i quan el digestiu es desajusta, la microbiota es desajusta i pot donar lloc a aquest creixement, no?, fora del colon, i donar lloc a aquests símptomes tan molestos. Però no és la causa.
Quines serien les causes, Maria?
Mm.
Clar. Per arribar fins a aquesta conseqüència, és el que tu dius, no? Abans hi ha hagut alguna cosa que ha portat aquest desequilibri bacterià, entenc.
I això és el que m'agradaria avui, que la gent que ens escolta entengui, no? Per què ha arribat a tenir SIBO? Les causes, com moltes coses a la vida, no ve només
d'un dia per l'altre.
D'un dia per l'altre, ni és una sola causa, sempre són diversos factors, però sí que és la suma d'un sistema digestiu totalment desajustat. I qui és el número 1 que controla el sistema digestiu?
La ment, el cap.
És el sistema nerviós. Llavors, una persona que pateix SIBO és una persona ja de tarannà perfeccionista, controladora, autoexigent, no? Que carrega motxilles, emocions que no diu, no? O pensaments que calla, que no sap dir no, no? Junt amb un estrès diari molt alt, que aquí ens hi podríem incloure tots i totes, Mercè, tots estem aquí. El que passa que no tothom acaba manifestant un SIBO, eh? Però avui en dia hi ha tants SIBOs perquè realment el ritme és molt alt.
Doni-do.
Llavors, per començar, és aquest sistema nerviós que està desajustat, està alterat, està en estat d'alerta, no? És aquesta sensació d'angoixa constant. I això fa que tot el digestiu, des de la boca, com masteguem, com empassem, no? Que al final no masteguem, sinó que engullim, fins a l'anus, treballi malament. A part de la boca, què més pot treballar malament? L'estómac. Si el sistema nerviós no té calma i no li dona energia per treballar l'estómac, tindrem un estómac lent, no tindrà prou àcid, no farem la digestió correctament. Llavors, tampoc alliberarem prou bilis, que la bilis també emulsiona greixos, ajuda a controlar aquests sobrecreixements de l'intestí. Llavors, si estem estressats, l'intestí no tindrà el moviment peristàltic que necessita, de manera que no anirem al lavabo com toca. I tot va sumant i va desajustant la microbiota fins al punt que pot ser que creixi on no ha de créixer, perquè no hi ha res que funcioni com ha de funcionar.
Clar.
Òbviament no ve d'un dia. No és un dia estic molt estressat i ja l'endemà tindré SIBO. No. És un dia i un altre dia.
És la suma.
I un altre dia.
Uh-huh.
I, a part d'aquest sistema nerviós, el menjar constant. Si mengem constantment, no deixem que l'escombriaire que tenim dins del sistema digestiu surti, netegi i eviti que aquests bacteris que puguin pujar i créixer, creixin. Perquè surti aquest escombriaire necessitem unes 4-5 hores sense menjar, i avui en dia tampoc ho complim perquè estem estressats, i si estem estressats necessitem el picoteo constant. Ara faig el cafetó, ara el palito, no? Ara...
I no de coses realment saludables, que aquesta és l'altra, que si dius, mira, picoteges, però ara amb una fruita o un iogurt o fruits secs, alguna cosa més natural, però no, tendim cap a un altre tipus d'alimentació, no?
Sí, però en aquest cas, encara que siguin aliments naturals
tampoc
o saludables, m'estàs impedint que surti l'escombriaire igualment.
Val.
Per tant, ja no ajudes a que tinguis un sistema digestiu saludable, no? Perquè al final aquest escombriaire frenarà que aquest sobrecreixement clar creixi. Encara que tu picotegis fruita cada 2 hores, m'és igual, la fruita uh-huh s'ha de digerir i uh-huh ja em frenarà l'escombriaire.
Clar.
També estem parlant de causes, eh? Causes que ens porten al SIBO, el mal descans, no? El sopar tard, anar a dormir amb el sopar al coll, que dic jo.
Sense fer la digestió.
A no fer exercici, potser algun desajust hormonal. També s'ha vist que en menopausa, no? Que ja ens baixen les hormones, sobretot la progesterona, això fa que també ens canvia el ritme intestinal, que potser anem amb més restrenyiment, llavors més restrenyiment, alteració de la microbiota, també pot fomentar que pugi, no? O sigui, tots els nostres hàbits i tot el nostre dia a dia és el que està darrere de que la persona tingui un SIBO. Per tant, remarco, SIBO és la conseqüència de tot el que fem en el nostre dia a dia.
Una vegada es diagnostica el SIBO, Maria, això té solució o ja ho tenim de per vida?
No, molt bona pregunta, Mercè. Té solució i això també dona calma, no, a les persones que tenen SIBO. No s'han de quedar amb l'etiqueta de SIBO de per vida. No, té solució. Llavors, aquí compararé la solució que dona el metge, no, amb una visió més àmplia, més integrativa com la meva i el que faig a consulta. Llavors, quan el metge et fa la prova de SIBO, dona SIBO positiu, el metge dona antibiòtic. Per què? Perquè hem dit que és un sobrecreixement de bactèries. Bactèries. Què mata les bactèries? L'antibiòtic. Per tant, fins
anem
aquí,
a matar les bactèries
aquí,
amb un antibiòtic.
Tot està correcte, no? Això però, ja s'entén.
Però, ara ve el però.
Però mates les bactèries, però estàs corregint les causes que t'han portat a tenir aquest sobrecreixement? No. De manera, tu mates aquell sobrecreixement, aquelles bactèries, a part de que mates lo bo i lo dolent, però bueno, ho mates, la persona nota millores, però no es fa res més. Llavors, al cap d'uns mesos, qui torna a créixer si no s'ha modificat res, ni s'ha millorat res, ni del sistema nerviós, ni del digestiu, ni de l'escombriaire? Qui torna a créixer?
El SIBO.
Les mateixes. No? És com el jardí de casa teva, si treus les males herbes, qui tornarà a créixer allà? La mateixa mala herba. No et creixerà la margarita preciosa,
un roser.
Sí, s'entén això?
Perfectament.
Doncs és el mateix. Llavors, jo em trobo consulta a persones que han tingut 3, 4 i 5 processos o cicles de SIBO. M'explico. Es troben malament, li fan la prova, SIBO positiu, li donen antibiòtic i millora. Al cap de 3 mesos. Doctor,
tornem-hi.
Em torno a trobar malament. Li tornen a fer la prova, eh? SIBO positiu. Ostres, ha tornat a créixer. Doncs vinga, un altre cop antibiòtic. Així fins a 3, 4 i 5 vegades. Sense entendre res, la persona, no? Perquè diu, hosti, si em donen l'antibiòtic, doncs ja ho haig de solucionar de per vida. Per què em torna a créixer SIBO? I aquí és quan es cronifica. I quan la persona es pensa que l'etiqueta de SIBO és de per vida. I no és així. El SIBO torna a créixer perquè no estem anant a la causes, a l'arrel del problema.
D'acord.
I això és el que vull fer difusió avui aquí. L'antibiòtic s'ha de donar? Doncs segurament sí, en molts casos s'ha de donar. És l'enfoc correcte? Sí, però no és l'únic. Jo s'ha de donar l'antibiòtic? Sí. També hi ha l'alternativa d'antibiòtic natural amb herbacis, que és el que jo faig a consulta. Però si la persona amb el metge decideix antibiòtic químic, endavant. Però no ens podem quedar aquí. Hem d'anar a veure quines causes l'han portat aquí. Llavors, jo el que remarco molt a consulta, primer, és que la persona ho entengui, perquè cada persona té una vida, té un context diferent.
Una història.
Una història. I després, conjuntament, anar tocant, no?, fent petits canvis de tot el que he dit per millorar i reforçar tot el sistema digestiu, perquè si el sistema digestiu està fort, masteguem bé, deixem espai entre hàbits, l'estómac està fort, allibera àcid, alliberem la bilis correctament, l'equilibri, la microbiota està en equilibri. Doncs aquestes bactèries no sobrecreixeran de manera fàcil on no els hi toca, perquè tot estarà controlat.
Clar, i tot això inclús pot arribar a portar després altres patologies també. És possible? Es pot donar el cas, Maria?
Sí, perquè el SIBO és un desajust de microbiota, del sistema digestiu, però els símptomes no només es queden en el sistema digestiu, perquè la persona que pateix SIBO nota fatiga, nota un estat d'ànim més baix, nota apatia, nota que com que ja el menjar ja no li senta bé, ja no té ganes d'anar a sopar i quedar amb els amics. No? També l'autoestima li baixa perquè la roba no li queda bé. Vull dir, estem parlant d'inflor de panxa de sota el pit fins al pubis com una embrassada. És molt molest. Llavors, la roba, el vestit, els pantalons no queden bé. I això un dia no passa res, però el que dèiem, dia rere dia, et treuen les ganes de vida social, et treuen les ganes de menjar i disfrutar menjant. I és això, al final, arribes amb una relació molt negativa amb el menjar, no? Perquè les persones a consulta em diuen, és que ja no sé què menjar. També són persones que han fet moltes dietes, perquè com que no es troben bé del digestiu, al final, el focus on poses més energia és amb l'alimentació. I aquella persona va traient aliments, no? I va fent proves. Doncs ara trec el gluten, no? Què serà el gluten? No, ara trec la fruita, no, ara trec el porro, no, ara trec... I al final es queden amb 4 aliments, però trobant-se malament igualment. Llavors és molt important restablir la funció digestiva i anar augmentant la diversitat de l'alimentació, perquè no ens podem quedar amb una alimentació restringida degut a aquests problemes digestius. Perquè al final l'alimentació és el que alimenta la microbiota. Jo, si tu menges 4 cosetes, no? Tindràs empobriment de la microbiota i això no ajudarà a que et torni a créixer els dolents, el SIBO.
Maria, davant dels primers símptomes hauríem de recórrer, no?, a professionals i no deixar-ho passar per alt. Vull dir que si veiem que això és molt repetitiu, el que comentàvem al principi, si això ens passa de tant en tant, bueno, pot ser, jo què sé, un excés de vés a saber què. Però clar, si això ens ho anem trobant en el dia a dia, no?, aquesta inflamació de panxa, doncs aquí sí que és quan ens hauríem de posar en mans d'un professional per descartar o no el SIBO.
Exacte, no normalitzar-ho. Una cosa és un cap de setmana que hem tingut un casament, ens hem passat de tot i l'endemà tenim o panxa inflada o diarrea o no? És la ressaca i això ja s'entén i un dia és un dia i el cos es posarà a lloc. Uh-huh. El problema és quan aquests símptomes tan molestos, digestius i no digestius, són cada dia.
Clar.
I que ja no trobes el què et millora. Llavors, això sí que no s'ha de normalitzar. Òbviament, s'ha d'anar al metge i descartar certes malalties. Aquí sí que hem de vigilar, no se'ns pot escapar, no vull dir res dolent, però un càncer de colon. Llavors, hi ha certes proves de metge que s'han de fer. Llavors, és quan el metge et diu, està tot bé? Maria, és que m'han fet gastro, m'han fet colon, m'han fet totes les proves i està tot bé, però jo continuo amb la panxa inflada, no? Aquesta sensació d'abutiment, de digestió lenta, de baix de ventre superirregular, la fatiga, aquesta incomoditat. Llavors aquí és on jo els puc ajudar amb tot el que he comentat. Hem d'anar a aquestes causes. Sistema nerviós, alimentació, descans digestiu, i hi ha molta suplementació que ens ajuda, eh? Vull dir que no vull transmetre aquí que és supercomplex arreglar tot això, perquè no, un cop la persona ho entén i pren consciència fent petits canvis i amb suplementació específica s'ajuda moltíssim, moltíssim.
Maria, per si algú ens està escoltant i diu, mira, doncs a mi m'agradaria tenir més informació, no?, o mirar, aviam si el meu cas podria ser un cas de SIBO, quina és la manera de poder parlar amb tu o veure't?
Doncs jo passo consulta aquí a Figueres, presencial, també estic a Girona, en un centre multidisciplinar, també presencial, i si no, online. Em poden trobar a la meva web.
A Instagram?
Instagram, i si posen Maria PNI, em troben als dos llocs.
Fantàstic, Maria. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta i continuem parlant de temes molt interessants com a biòloga i PNI a la propera edició de Les Veus del Matí.
Ha sigut un plaer, com sempre. Gràcies.
Estàs escoltant Les Veus del Matí.